Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedeu la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi. A les Garrigues, Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens, per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Marc Molins, advocat, bona tarda.
Bona tarda.
I la Lourdes està una mica amoïnada, diu que estarem mano a mano, jo i el Marc. Ferran Casa està arribant. Va arribar una mica tard, per tant, li posarem un negatiu, li farem pagar les pastetes del cafè per la pròxima vegada.
Sembla perfecte.
Ja està. Per tant, quan arribi ja serà vexat, com es mereix, a la seva entrada a l'estudi.
Excel·lent.
Ja sabeu que el primer tema, però, ens ve des de fora. I que l'encarregada de fer-ho els dijous és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu sí que ets puntual, per tant, escolta, endavant.
A veure, hi haurà una persona menys que podrà comentar
clar
el tema.
No sé, a veure, igual arriba a mitja dèria, no sé, no sé.
I agafar la pilota, no n'hi ha cap dubte.
No, aquí hi ha una mica de crítica, de Lourdes Ciuró. Ui, 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 ui. Molts documentaris a fer-li al Ferran quan arribi. Tira, tira, Llucia.
A veure, per començar, he d'explicar una cosa, que és que un amic meu, a mi em deia trencasomnis, perquè tinc tendència a deixar caure les il·lusions com un trencalòs, no? El trencalòs és aquest voltor que agafa les restes d'un animal i les amolla quan és ben amunt perquè s'estimbin a les roques, i doncs jo faig el mateix, però amb els somnis, i d'aquí que em digués trencasomnis. I dic això perquè en aquesta època de l'any, que estem a prop de les vacances i volem descansar i desconnectar, hi ha una tendència a frivolitzar amb notícies que fa unes dècades podien ser divertides i entretingudes, però que ara són molt preocupants. I què passa? Que el tractament d'aquestes notícies tendeix a ser sempre molt estival, molt lleuger, i ara és com si no els donéssim la importància que realment tenen, no? Una té a veure amb el rècord de temperatures i l'altra té a veure amb el rècord de turistes. La primera, quan surt als informatius, normalment va acompanyada de gent anònima que diu coses com, ostres, quina calor que fa, i mostra el seu ventilador portàtil o un xuf-xuf d'aigua per refrescar-se, o hi ha imatges de com es remullen la gent a una font pública, o hi ha imatges de la platja plena de gent, o la nit, no?, les terrasses plenes perquè fa tanta calor que a casa no s'hi pot estar. I és un tractament simpàtic de la notícia, és un tractament anecdòtic. I què passa? Que ara això ja no és extraordinari, això de batre l'enèsim rècord d'altes temperatures, i a més és molt preocupant, no? I a mi m'agradaria començar a parlar-ne seriosament, perquè sembla que tot es redueixi a beveu molta d'aigua, aneu per l'ombra, refrescau-vos i molts ànims, no? I tot queda aquí, com si no s'hi pogués fer res més, no? I també m'agradaria començar a parlar seriosament del rècord de turistes, perquè continua tractant-se com si fos una bona notícia, quan és una bona notícia per molt poca gent, no? Poquíssima gent. Hi ha una angoixa que afecta tota la resta. Penseu que l'any passat hi va haver de 9 milions de turistes a les Balears. Enguany s'espera augmentar aquesta xifra, i es calcula que l'estiu hi hagi 20 turistes, aquest estiu hi hagi 20 turistes per cada resident, i a Eivissa arribarà fins als 25 turistes per cada resident, no? Més enllà de l'angoixa que genera aquesta gentada per tot arreu, amb bussos de cotxos, no poder moure's, etc., més enllà d'aquest afartament dels illencs, que no poden més perquè no tenen espai vital, els efectes són greus, perquè hi ha una relació entre aquest augment de les temperatures i aquest augment del turisme. A Eivissa està en un procés de desertificació, que està documentat, pateix els efectes combinats del canvi climàtic, de la sobreexplotació d'aquífers i la pressió urbanística. El 2023 només va ploure 20 dies en tot l'any a Eivissa, en una illa sense muntanyes i sense rius, i de les 16 masses d'aigua subterrània que hi ha, 13 estan en mal estat per sobreexplotació o salinització, no? Aquest estrès hídric fa que hi hagi més risc d'incendis i expansió de plagues que afecten les pinedes. Però és que si ens anem a Menorca, que la setmana que ve celebrarà les festes de Sant Joan, hi va haver una manifestació aquest cap de setmana per protestar davant la inacció del Consell Insular contra la massificació turística, que també afecta les reserves d'aigua, la pressió sobre recursos naturals, les dificultats per accedir a un habitatge, la precarietat laboral. A Mallorca passa el mateix. Segons previsions d'AENA, arribaran a l'illa 36 milions de passatgers enguany, en avió. És una animalada. Penseu que Mallorca té 971.000 habitants, 971.000 residents, i enguany l'aeroport de Palma rebrà 36 milions de passatgers. Mallorca tampoc té rius, totes les aigües subterrànies, totes estan contaminades, i això no treu que es construeixin piscines sense parar, cases en sòl rústic, que evidentment no són per als mallorquins, perquè també tenen molts problemes per accedir a l'habitatge, i ja sé que en aquesta època de l'any no ve de gust sentir aquestes notícies, perquè supos que volen fer turisme sense una càrrega de culpa, però crec que no val continuar frivolitzant amb això. Hem de començar a prendre consciència de la gravetat de la situació, perquè només així començarem a demanar responsabilitats, no? A banda que tinc una síndrome de Cassandra molt bèstia, no estic sent exagerada, no estic sent apocalíptica, i els mallorquins sempre ho deim, mireu a les Balears perquè el que passa allà és el futur del que passarà aquí. Som una mostra del que passarà aquí ben aviat.
Doncs aquest és el tema que ens proposa la Llucia Ramis, que comentaran el Marc Molins, la Lourdes Ciuró i Ferran Casas, que ha fet un sprint quan ha sentit que no podria comentar la dèria de la Llucia. I, de fet, hi ha hagut una acusació velada de la Lourdes dient que arribarà i agafarà la pilota i no la deixarà anar. Bona tarda.
He estat a punt de quedar amb l'autobús.
No, per tant, vinga.
Bueno, però sàpigues, en el meu desgreuge, que m'ha entrat el pànic pensar que no hi series.
Ja, sí,
no,
s'ha espantat el mano-mano.
Tens por de Marc Molins.
M'ha fet gràcia que...
De que siguin pesats i que tres eren això.
Ho has fet en castellà, has dit, faré un mano-mano.
Mano-mano.
Hauríem de demanar ja a l'IEC que accepti mano-mano com a expressió.
No, és més que res, perquè faltaria caldo.
Clar, però no fugiu d'estudi. La Llucia critica que a vegades tractem algunes notícies d'una manera massa lleugera, sense entrar en el fons de la qüestió, i ens quedem amb l'anècdota i, per tant, li traiem transcendència. Per exemple, això de la temperatura, de l'accés de turistes, etc. Com ho veieu?
Per al·lusions.
Vinga.
També podria dir alguna cosa, l'Òscar, eh? L'Òscar i jo estem al capítol d'al·lusions.
Jo crec que això ha canviat últimament.
Comença a canviar.
I en els dos exemples que has posat, o sigui, jo segur que n'hi ha d'altres que trobaríem que, efectivament, els tractem d'una manera massa frívola. Però jo crec que, per exemple, les variacions de temperatura ja ens les prenem molt seriosament, o sigui, els informes de Copernicus ens han posat a tots amb les alarmes enceses.
I avui, per exemple, Carlo Bontempo.
Sí, Carlo Bontempo, cada 2x3. I que, per tant, efectivament, ja no és només si hem de comprar un ventilador, sinó com això ens afecta la nostra vida. I el tema del turisme, és evident que també cada vegada donem més veu, potser no tota la que mereixerien, a tots els moviments que hi ha en què posen l'alerta de compte, perquè aquí hi ha un excés de turisme, compte als grans esdeveniments, compte a les grans infraestructures, si no tenen al costat algunes mesures correctores per evitar això. Però, accepto en part la crítica, tot i que crec que en aquests dos exemples això ha canviat.
Mireu bé, les notícies a la tele, a veure si surten gent amb xuf-xuf i fronts públiques i platges plenes de gent.
Ho ha explicat molt bé i ho ha defensat molt bé. És veritat que a vegades en algun tipus de notícies, doncs, i abans més que ara, perquè ara jo crec que hi ha més consciència de les externalitats negatives del turisme, que és el final del que parlava la Llucia, malgrat que aquest tema del turisme és molt difícil d'afrontar sense una mirada superàmplia i superglobal i que afectes des de la llibertat de moviments de les persones als llocs de feina, a la immigració, l'impacte que això té sobre l'urbanisme, sobre la llengua, sobre el medi ambient. Vull dir, jo crec que el turisme és una indústria que deix molta petjada, que és molt depredadora, però que també explica durant molts anys el progrés que han tingut les Illes Balears. El que passa que hi ha una pujada, no?, aquest progrés, doncs, que durant molts anys va ser molt bo i el turisme va ser molt volgut, també al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya, i ara, doncs, se li veuen aquestes externalitats negatives a nivell mediambiental, a nivell d'identitat, a nivell de sous baixos, i amb aquesta mena de notícies, tant amb el que fa el turisme com amb el que fa el temps, doncs és veritat que a vegades els mitjans hem frivolitzat amb això i ho hem volgut fer divertit. També perquè nosaltres també tenim les nostres pressions. Per exemple, l'informe que fa cada any Reuters sobre les notícies i sobre l'interès i el consum, que crec que ara ha sortit l'últim, sempre avisa del descens de l'interès amb les hard news.
Sí.
És a dir, amb les notícies dolentes, complicades, difícils d'entendre, i davant d'això, doncs, hi ha una certa tendència dels mitjans de comunicació a intentar-ho fer més menjador, més digerible, no? I a vegades la línia entre fer una cosa entenedora o poder-la fer simpàtica i fer-la frívola, doncs, és molt fina. I és veritat que nosaltres sabem que hi ha molts lectors, per exemple, nosaltres al diari tenim un canal de medi ambient que es diu Impacte, sobre la crisi climàtica, i nosaltres sabem que hi ha moltes d'aquestes notícies que als lectors no els hi agrada llegir, perquè els hi donen mal rotllo i perquè té un punt de que se senten culpables, no? Però la nostra obligació és explicar-ho sense alarmismes, però també sense frivolitat.
Sobre això, dos coses. D'una banda, els mateixos periodistes que s'encarreguen d'aquesta mena d'informacions ja fa alguns anys que estan amoïnats perquè troben això, que el fet d'anar cada dos per tres donant missatges alarmistes ha fet que la gent ja sigui allò impermeable.
Sí,
i, per
tant,
llavors estan amoïnats a dir com aconsegueixo fer veure la gent que això que li estic explicant no és el mateix de l'any passat ni el mateix de cada estiu, sinó que realment és un pas més i que això no pot ser irreversible, etc. I estan amoïnats de com arribar a impactar en l'audiència perquè no estiguin esgotats d'això. I després, des de l'òptica dels periodistes, també estem atrapats en aquesta dicotomia i aquesta contradicció que el món que ens envolta cada vegada dona notícies més negatives i, en canvi, les audiències ens demanen, escolta'm, no m'atabaleu, que la meva vida ja és molt complicada, doneu-me notícies positives. I estàs en aquesta dicotomia que té difícil solució.
És que sempre esteu fent la notícia de mes de maig rècord de temperatures. Any rècord de temperatura. Ja, però és que és veritat.
Sí, sí. No ens ho inventem. Sí,
clar,
sí.
No ens ho inventem.
Estem aquest
I
problema.
Darrere, per donar-li un altre tint amb el tema, és que són unes polítiques, o sigui, és a dir, són uns fets que tenen a darrere l'exigència d'unes polítiques a llarg termini. És a dir, d'uns plans de xoc immediats, però que hi hauria d'haver algú a la sala de mapes per poder anar veient, acompanyat a les mesures que s'adopten, per exemple, doncs ara no tenim, que començarà d'aquí pocs dies, el Tour de França, que surt de Barcelona, serà la pera de projecció de Barcelona i venim de lo del Papa, no? Llavors, i la Sagrada Família, espectacular, tots molt orgullosos. I això, quan es fa, després hi ha un impacte. És a dir, com, de certa forma, pots compensar les externalitats negatives que deia el Ferran amb accions polítiques, perquè els polítics en podeu parlar, els experts en poden estudiar, però qui té la capacitat executiva són els polítics, són els governs, són els respectius governs, a totes les escales. Llavors, hi ha algú a la sala de màquines preveient com es farà per tenir una bona repercussió, en aquest cas de Barcelona i Catalunya, perquè som un país espectacular en tots els sentits, que molta gent vol visitar, i mentrestant, què hi ha per darrere per poder apaivagar una mica els efectes? Com compensem tota aquesta qüestió?
Del fet que cada vegada més actors som conscients de la situació, ara ho recordàvem, és a dir, en els dies previs a la visita del Papa, la mateixa Sagrada Família, l'entitat que la gestiona, va dir, si la visita del Papa actual implica el mateix augment de visitants que va suposar la visita de Benet XVI, nosaltres podem morir d'èxit. Sí. No podem assumir el percentatge d'augment de visitants que va suposar el fet de les imatges per tot el món de la visita de Benet XVI.
I la llau d'ingressos.
I no vull pensar la llau de visitants que suposarà l'espectacle, que a més va ser espectacular, va dir la redundància, i que va enlluernar tothom i que pot ser que molta gent digui pues ara vull anar a veure aquell monument.
Però també això explica que la Sagrada Família s'estigui acabant,
Sí, també, clar. Sí, sense aquestes visites no hi hauria els ingressos.
I que durant 40 anys anés totxo per any, diguem-ne, la caricatura, i que en els darrers 10 o 15 anys ostres, s'ha passat
aquest
de les quatre torres a tot el del
aquest
mig.
És el tema. El tema és aquest. Va. El contrapès i el balanç.
160 milions anuals.
Jo no em renyareu perquè no tinc massa clara la postura i m'agradaria explicar el per què. Perquè estic en un moment de la construcció de plantejaments i de molt dubte. I la raó té noms i cognoms i és un metre quadrat, el llibre de la Llucia, que m'ha semblat espectacular.
Aquesta no me l'esperava. Constis, Llucia, que des de la setmana passada que busca l'espai,
per col·locar la fanga,
És que em fa molta il·lusió. No, t'ho dic amb la mà al cor. És que em fa molta il·lusió, no sé si toca o no toca, però com que és el meu moment, l'aprofito.
Lliurement, aquí veniu a dir el que us sembla.
És del millor que he llegit en molt temps. I t'ho dic amb la mà al cor, crec que hi ha un retrat generacional potentíssim que aborda en alguna mesura, o en alguna mesura no, d'una forma molt directa, totes aquestes qüestions, la vivenda a Barcelona, la pressió turística a Balears, a banda, evidentment, de la part més íntima, no?, que és còsmica. Però et reconec que m'ha generat una sacsejada, és a dir, que estic en un moment de construcció. A mi el criteri me'l coneixíeu, és a dir, jo sóc un absolut fanàtic de Barcelona, m'agrada que hi hagi turisme, m'agrada compartir aquesta sensació de ciutat espectacular, m'agrada l'ambient que vivim, no?, i aquesta sensació de generositat amb el compartir. Però el llibre de la Llucia, aquestes notícies que estem veient, em sacseja, i per tant estic en un procés de construcció. Acabo, per tant, Llucia, enhorabona, t'ho dic d'acord, crec que és del millor que he llegit en molt temps. Sembla un llibre còsmic.
No me'l veus, però estic vermella ara mateix.
No, com una tomàtica. I m'ha sacsejat. O sigui que, del fondo, no em manifesto.
Molt bé, escolta'm.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I no m'ha pot fer més feliç, això que me dius, sobretot perquè si t'has sacsejat i te fa veure les coses una mica diferent com les havies vist fins ara, ja me sent com, no sé, que ha valgut la pena.
No, perfecte.
Ara hauràs de fer obres a casa per fer les portes més amples per poder-hi passar. Per tant, això te suposarà un problema també, Llucia.
Però que guai, que guai.
Doncs, Llucia, després d'això, jo crec que ja no podem superar. Per tant, escolta, fins la setmana que ve. Gràcies.
Moltes gràcies, una ferrada.
Passen 19 minuts de les 3. Una pausa i entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca!
Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
A volar!
Catalunya migdia.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Busca el triple! Triple, triple, triple!
El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El document consta de 14 punts i inclou el compromís per acabar el conflicte també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran. Tot això a canvi que Teheran no produeixi armes nuclears. Donald Trump ha firmat el document des de París, al costat del president francès Emmanuel Macron, al Palau de Versalles, un cop finalitzada la reunió del G7. 2017. Per part de l'Iran, l'ha firmat des de Teheran el president Massoud Pezeshkian. Entre els punts més rellevants del document hi ha l'alto el foc, la fi de la guerra a tots els fronts, inclòs el del Líban, doncs, i el compromís de no reprendre les hostilitats o fer servir la força. Inclou un pacte entre els dos països per respectar la sobirania i la integritat territorial de l'altre i no interferir en els afers interns, i sobretot un compromís de negociar i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies. Saludem la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a l'EIBEI. Lourdes Vidal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer, deixa'm preguntar-te per la manera com s'ha firmat aquest acord. Estàvem acostumats a una cimera, s'arriba a una ciutat que sigui, entre cometes, neutral, normalment a Suïssa, i les dues parts firmen amb imatges, amb grans rotuladors i tot plegat. En canvi, ahir es va firmar a distància.
Sí, de fet, hi ha hagut tres firmes per arribar, és a dir, hi haurà tres firmes per arribar a tindre aquest acord, no? Primer, van firmar J.D. Vance i va firmar el president del Parlament iranià. Després l'han firmat a distància, que ells el van firmar en principi in situ durant la negociació, van firmar un preacord. Després a distància, Trump i Pezeshkian l'han firmat a distància i en principi el divendres a Suïssa, en un lloc ben neutral, no? L'Iran a signar, en principi no està clar, en principi està J.D. Vance, però Trump no ha descartat que hi pugui anar ell, no? Donant-li molta volada a aquest acord, no? aquest pacte, no? que han arribat, que no és un tractat en si, no? I que és relativament feble.
Quan sentim Donald Trump, vaja, fa aquell discurs grandiloquent, però quan mirem el que han pactat, home, fa tota la pinta que aquí Estats Units ha cedit davant de l'Iran.
A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla i no trobo altra manera d'explicar-ho.
És molt gràfica,
no?
És molt gràfica.
Sí, jo crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui, perquè, a veure, plantegem-nos. És a dir, què diu i què no diu? Això són 14 punts, no? Això dels punts li agrada molt a Trump, en el que es comprometen a parar les hostilitats. El que sí que s'esmenta molt clar és el front del Líban, d'acord? De que la guerra de cavall també ha d'acabar al Líban, és a dir, que s'ha de parar les hostilitats al Líban. Mentrestant, de moment hi ha hagut un atac i han mort ja tres persones, mentre aquest matí, diguem ja. Però el Líban queda molt clar i molt evident com a part de l'acord. És tot provisional, és a dir, no hi ha res definit en la qüestió nuclear, que és el que és tècnicament més complex i que en principi és el més preocupant de tot, no? En el sentit de que es va començar aquesta guerra, no? Per la qüestió nuclear, doncs està molt a l'aire. De fet, l'acord de 2015 que s'havia signat en el seu moment amb Obama i amb la Unió Europea a través de la diplomàcia europea era molt més detallat i deixava, diguem, donava ja una mica els punts en els quals hauran d'arribar, no? A partir de 60 dies. El que li dona, a més a l'Iran, que això no havia estat mai sobre la taula, és, d'una banda, 300.000 milions de dòlars per a reconstruir els danys que ha causat aquesta guerra, no? Que això ho pagarà als Estats Units amb un grup d'aliats sense determinar, i se suposa que els països de la regió hi posaran diners en aquest fons per compensar els danys que ha sofert Iran, i el que fa també és ja d'entrada, sense cap mena de condició, allibera els actius congelats que tenia d'Iran i li permet l'exportació del petroli. I això, evidentment, a canvi de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tots dos es comprometen a deixar el pas i a gestionar, diguem, el pas dels vaixells pel estret d'Hormuz, no? Per tant, diguem, no hi ha de la qüestió nuclear, l'únic que hi ha és l'Iran es compromet a no perseguir la bomba atòmica. Vale. És l'únic que, diguem, que hi ha de clar, que això, evidentment, amb qualsevol acord que té per nucli dur la qüestió nuclear, doncs això ja és el primer sine qua non, no? I, a més, als Estats Units també es compromet a aixecar les sancions. Aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè diu, bueno, que serà una mica programat així, hi haurà una planificació d'aquest aixecament de sancions, però el que sé que li diu és que mentre d'entrada, no? Tot això que anirà passant en aquests 60 dies i s'aniran aixecant sancions, no? El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també no, li permetrà, no, un valor d'oxigen al règim, realment.
Clar, és que totes les coses que cedeix, entre cometes, l'Iran són coses que ja hi eren abans de la guerra. És a dir, reobrir Hormuz, bé, és que l'Hormuz estava obert. No fer la bomba atòmica, bé, de moment l'Iran no tenia la bomba atòmica. Vull dir que no hi ha cap cessió, diguem-ne, d'Iran.
I si ara l'estava perseguint, aquest acord ja havia estat solucionat el 2015, no, amb l'acord que van arribar, i ja s'havia arribat i acordat, no, tot el que ara s'ha de tornar a discutir, que és quin serà el límit de l'urani enriquit que podrà tindre, quin arsenal, diguem, podrà tindre. En aquell moment es va limitar a 300 quilos, ara es calcula que entre uns 440, no? I el límit, aleshores, d'enriquiment està limitat al 367%. No? I també s'havia definit què passaria amb les centrifugadores, anatans, perdus, etcètera. No? Era tot molt més detallat, no? I era, diguem, un pla que era a anys vista, de 15-20 anys vista, no? Un acord. Aquest acord, el que tenim ara, són 60 dies, en el qual, a més, encara no l'han acabat de signar, ja estan començant a llançar amenaces de si no compliu, us tornarem a atacar i us matarem a tots. Per tant, diguem, sí que sembla que hi ha, com a mínim, una perspectiva de 60 dies en què segurament també es donarà un respir als mercats, no? I sobretot permetrà restablir el subministrament de petroli en un moment on es començava a temer molt per l'economia mundial i pels efectes que podia tindre la falta de provisió de petroli en el poder volar avions durant aquest estiu, etc. No? Tota la qüestió econòmica d'alguna manera es pare una mica i d'aquí dos mesos ja veurem què passa. Mm. D'altra banda, a més és molt curiós perquè tenint aquesta demanda tan clara, per exemple, de que es pari el front de guerra al Líban, que és una de les principals demandes de l'Iran, per exemple, no hi ha la contrapartida de dir l'Iran no promourà o no finançarà els seus aliats de Hezbollah, per exemple. No, això no hi és a l'acord. Vull dir que ja està realment descompensat, però d'una manera bastant favorable a l'Iran.
Has insistit molt que és un acord que és provisional, i estàs dient molt, s'inclou al front del Líban. Fins ara hi ha hagut dificultats dels Estats Units per aconseguir que Israel respecti aquesta no agressió al Líban. Creus que se'n sortirà? Creus que aconseguirà que Netanyahu no continuï atacant? Avui mateix hi ha hagut, com deies, atacs al sud del Líban?
El que serà molt difícil és que segurament jo crec que pot aconseguir, no? A veure, no ho veiem perquè ara també les relacions entre Israel i Estats Units estan en un moment també complex i la lluna de mel, no?, que hi havia entre Netanyahu i Trump sembla que se n'estan anant orris, no? Se'ls ha acabat una mica l'amor, no?, perquè ja s'han adonat que tenen interessos diferents. Però, a veure, la dependència és tal també d'Israel que probablement és possible que no pugui conduir o continuar conduint, i esperem que sigui així, com a mínim, no pugui continuar conduint una campanya militar a gran escala com estava fent ara, però el que sí que definitivament crec que és molt clar que no se'n retirarà del territori que ha ocupat. No? I, per tant, continuarà havent uns nivells de violència i un degoteig de víctimes perquè hi haurà una situació, diguem, militar en aquest territori del Líban que ja s'ha anat expandint a Israel, no? Per tant, és molt difícil que hi hagi un respecte escrupulós de la treva, però bueno, també la situació, diguem, que hi ha a Gaza també és una situació, diguem, de goteig constant que no ha tingut, diguem, repercussions. Aquí serà una mica també com reaccioni l'Iran en aquesta possible, no, violència. Es fa de mal dia de baixa intensitat, de mitja intensitat, perquè aquí la rep és tota molt intensa, no? La violència, però sí que és possible que intentin mantenir-ho d'aquesta manera, no? Sense anar amb un front, d'una manera, amb una campanya molt, molt forta, no? Perquè a més també econòmicament, per mantenir tants fronts oberts, Israel necessita el suport econòmic dels Estats Units.
Donald Trump no s'ha amagat, que ha admès que aquesta guerra l'ha acabat per la pressió econòmica. Per tant, tot allò de fer caure el règim i tot plegat, també és un reconeixement implícit que els Estats Units no té capacitat de fer caure un règim com el dels ayatolàs.
Bueno, és que fer caure un règim, primer, no és tan fàcil com s'ha demostrat, no? I a més, per això, evidentment, l'Iran, que havia estat una mica a l'ull, no?, de bona part, no?, d'una part de l'administració dels Estats Units, neoconservadora i tal, vull dir, sempre va mirar cap a Iraq i no cap a Iran, perquè Iran era pensat com inviable. És un règim fort, és un país... no, amb unes capacitats i amb una capacitat de resistència que ha demostrat, i el que ha passat és que en lloc d'enfortir el moviment de protesta popular, el que ha fet és ajudar, diguem, contribuir a que aquest moviment quedi més asfixiat encara, amb un règim que ara té l'oportunitat de tornar a guanyar legitimitat, de presentar això com una victòria, no? I de tenir, diguem, uns ingressos financers que li permetran no només reconstruir-se econòmicament i guanyar més suport popular, sinó també reconstruir-se militarment i tenir més capacitat de repressió contra la seva pròpia població. Per tant, diguem, l'únic que ha fet probablement és esperonar-lo, no pas afeblir-lo.
És la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i una altra Lourdes, també vol fer-li una pregunta, la Lourdes Ciuró.
Hola, Lourdes. No, quan estàveu comentant el tema d'aquests, doncs, dels pantalons abaixats de Trump, no, diguéssim, m'ha sorgit un dubte en el sentit de dir hi ha hagut un compromís de pagar 300.000 milions d'euros amb reconstrucció, no? Qui els cobrarà? És a dir, qui serà l'encarregat de fer aquestes obres de reconstrucció? Aquí s'està pensant. Pensen que seran, doncs, els amics que faran les obres dels països aliats, dels propis americans, i per tant tot quedarà a casa i revertirà amb més riquesa encara, no?, per la gent que... És a dir, devastes un poble, en aquest cas una civilització... Bueno, vols devastar una civilització, i llavors acordes que pagaràs 300.000 milions d'euros, però que tu diràs aquí. Qui farà les carreteres, qui farà els palaus, qui farà les cases, no? Aquesta és una pregunta. I l'altra, si em permets, ja te la faig totes dues, quan parlàvem d'aixecament d'embargaments, saber també si tu creus que això també implicarà que a partir d'ara es puguin emprar, per exemple, Visa i Mastercard per fer pagaments a l'Iran. En el millor dels casos, per fer pagaments allà, si pagaves amb Visa i Mastercard ho feies via Emirats, no directament, perquè allò no podien operar. Suposo que era com un embargament que feia el propi Iran als interessos americans. Per tant, aquesta reciprocitat de poder operar amb targetes de crèdit de les Mastercard, Visa i American, etcètera, de matriu americana...
A veure, són complicades, perquè et dic, si mires el document dels 14 punts,
ja,
és tan
no diu
simple.
Res, no?
Clar, sí.
No, a veure, diu, per exemple, en el cas, és que el tinc davant, a més ho estava revisant, mentre m'ho preguntaves, perquè sí que és veritat que diu, detalla, que els diners que vindran, no?, em sembla que són, que han de vindre per l'aixecament, pels ingressos, pels béns, els actius congelats, això sí que s'enviarà al Banc Central de la República d'Iran. Val? I això, diguem, és el govern, vaja, perquè al final està connectat, no? En el cas dels 300.000 milions... són dòlars, no són euros, són dòlars. Els 300.000 milions de dòlars no especifica, no?, quan, qui els rebrà, com es rebran i com es farà. Clar, tot fa sospitar una mica que Trump, tots els acords que de pau d'alguna manera els vincula al que jo dic una mica al pelotasso immobiliari, no? A obtenir uns ingressos, a uns contractes amb una sèrie d'empreses, etc. Clar, aquí no està definit com serà, i és més difícil també que l'Iran segurament accepti. Això sí, per exemple, hi ha països com Qatar, per exemple, que també ha participat en les negociacions, que està en bons termes, sempre ha tingut una relació cordial, no?, i cooperativa amb l'Iran, no?, que ara està actuant de mediador i que probablement també, doncs, pot ser, sí que hi pot tindre, no?, més entrada, no?, Oman, per exemple, no?, amb qui haurà de col·laborar segur per gestionar l'estret d'Hormuz. Però amb això no està. I el tema de les vises i tot, el que sí que diu és que totes les exempcions, és a dir, no està res determinat, que s'aniran aixecant d'una manera progressiva i programada, no?, i que els Estats Units d'Amèrica farà tot el que sigui convenient perquè puguin obtenir les llicències, autoritzacions i waivers, no?, que necessaris. Per tant, sí que implica una mica de... Nosaltres ens ocuparem de facilitar-vos perquè pugueu obtenir aquests diners, perquè pugueu tenir accés a tot això. Però tot això només és, diguem, un traç molt gruixut. Mm. No? No està fet a mi econòmicament com anirà tot el tema de sancions. De fet, a l'acord de 2015, tot l'aixecament de sancions estava vinculat a les qüestions de verificació i compliment. Aquí, per exemple, sí que es parla de que hi haurà unes verificacions, sembla que serà l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, però tampoc queda del tot clar, no? Qui farà les verificacions, les inspeccions, com anirà tot això, i això és realment important, no? Veure, sí. I en aquell moment estava pautat, si complies, s'anaven aixecant sancions. Aquí les sancions no es vinculen directament al compliment, es diuen que s'aniran programant i s'aniran aixecant. Mm. No? Per tant, gairebé simplifica una mica, no? L'actuació per Iran, no?
Doncs és la lectura que fa la Lourdes Vidal, professora de Política Àrab de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ja veieu que de moment tenim una mena de memoràndum, diguem-ne, i 60 dies per arribar a un acord més ferm, i aquí sí que segurament hi haurà molta més lletra petita, veurem si se'n surten o no. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda.
No sé com ho veieu, que ha quedat bastant clar amb l'entrevista que Iran ha guanyat, entre cometes, aquest conflicte.
A mi el que em crida l'atenció és la pròpia estructura de l'acord, no? És a dir, en l'àmbit, en el món de l'empresa, en l'àmbit empresarial, quan hi ha una macrooperació de compra, d'adquisició, segueix aquesta estructura. Hi ha una side letter, hi ha una carta d'intencions, voldria comprar-te, llavors comença un procés comú de conèixer-se, normalment amb l'objectiu de fixar el preu i concretar després amb aquest acord de compra-venta, no? En un acord de pau em costa veure aquest delay, no? Sé que no és l'única vegada que ha passat, hi ha algun altre acord, però en realitat aquesta espècie de side letter, no? Aquesta carta d'intencions amb aquests 14 punts que tampoc estan tan clars, no? Amb qüestions tan determinants com aquesta, és a dir, qui cobra i qui paga, qui reconstrueix, i el fet de posposar la concreció jurídica, tècnica i econòmica al veritable acord de pau, posposar-lo aquests dos mesos, em dona la sensació que genera, en fi, que és el resultat de traslladar una estructura, un concepte econòmic a un àmbit de política internacional. Per tant, molta confiança, jo crec que és una bona notícia, però a la vegada preocupació, perquè en aquests 60 dies cap dels eventuals tercers, i estic pensant en Israel, Torpedini i els dos directament vinculats compleixin per poder culminar el procés de pau.
Bueno, abans parlàvem de les nostres edats. Nosaltres ens vam fer grans veient com els Estats Units actuaven militarment en molts països brandant un propòsit democràtic, que a vegades aquest propòsit democràtic i aquest actuar en nom del món lliure, no? Allò del president dels Estats Units, que era el líder del món lliure, doncs amagava altres propòsits, també econòmics o geopolítics, que a vegades no s'explicaven. Ara, en canvi, això ja no és un problema. És a dir, els Estats Units ara, de Donald Trump, no tenen cap mena de problema amb entendre's amb dictadures de tota mena si creuen que això d'alguna forma els beneficia. I és el que hem vist ara, no? És a dir, jo crec que ara ja no dissimulen. Aquest és un acord que amb fons i amb el desbloqueig, és a dir, amb una aportació econòmica i amb un desbloqueig dels fons del govern iranià, doncs consolida un règim autoritari i és una mena de fugida endavant o de sortida com pot Donald Trump d'una gestió política i militar que ha estat nefasta. És a dir, jo crec que ell es va veure absolutament arrossegat per Netanyahu i per Israel, amb els que ara estan emprenyats perquè no li acaben de fer cas a aquesta guerra, i davant les conseqüències econòmiques i militars que això està tenint i que no són les desitjables pel seu país, doncs fa marxa enrere i mira de sortir-ne airós pensant en les eleccions que té el mes de novembre. És a dir, recordem que aquesta guerra a Iran va començar al febrer, encara sota els efectes d'aquella operació Llampec a Venezuela, i vam pensar que seria el mateix. De fet, el Trump va parlar de que duraria 5 setmanes la campanya militar. Bé, portem gairebé 5 mesos, no? I ell, doncs, ha buscat aquesta sortida. I clar, com que ell té una pressa, perquè té una pressió política i de la seva opinió pública i dels mercats, que no té una dictadura com la dictadura iraniana, doncs els iranians han tingut més paciència que ell, i segurament en surten beneficiats. En surten beneficiats com a govern, no com a poble d'Iran, no? Perquè, evidentment, els iranians doncs, han patit les conseqüències en forma de bombardejos i en forma de molta escassedat que a nosaltres segur que no ens arriba. Però a nivell geopolític i de la taula d'acords i del que veurem demà a Suïssa quan s'assigni, Iran guanya.
Uh-huh. Jo crec que és té una visió absolutament mercantilista. Crec que la geopolítica, la geoestratègia, la guerra, els interessos, només té els seus particulars, més enllà, i no diria jo ni tan sols els dels Estats Units. Jo hi veig una intenció mercantilista, absolutament. Recordo quan es va anunciar que Gaza seria un paradís a la Terra, que el reconstruirien, que seria una mena de resort, sí, on podies anar amb una posada de
Riviera.
Aquell vídeo grotesc.
Exacte. Per tant, el fet de que destrueixis doncs, la vida que hi pot haver en aquell, a l'Iran, i, bueno, jo crec que aquests 300 milions, mil milions de dòlars, no d'euros, efectivament, de dòlars, aniran a les butxaques de les persones que poden, directe o indirectament, revertir en incrementar la riquesa de Donald Trump. Perquè és quan, si ho penses fredament, dius, tot aquest viatge, per a què? Ho has dit tu mateix, és que l'estret d'Hormuz estava obert. Urani no n'enriquien, s'havia vist perquè hi havia uns compromisos i, en tot cas, dintre dels límits establerts i pactats. Doncs què vols? Doncs jo crec que enriquir-se encara més i guanyar postures en el fet del mercantilisme del tema de les targetes de crèdit, que crec que hi ha una pastilla important de negoci per les companyies americanes.
Són 3:45, deixarem aquest tema. Els pròxims dies haurem d'estar pendents de com es va vehiculant tot plegat i com es va desenvolupant aquest acord, que de moment és molt bàsic. Són aquestes 14 pàgines, però de moment encara molt vagues en algunes qüestions. Fem una pausa i després tornarem cap aquí. Avui hem tingut dades d'una enquesta sobre educació sexual i són algunes que, no m'ho dic que sorprenen, més que sorprenen, continuen amoïnant.
Catalunya migdia.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
Petardos CM, 3x2. El segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el Centre d'Estudis Sociològics, el CIS, ha publicat avui una nova enquesta sobre salut sexual. Li han encarregat al Ministeri de Sanitat. Feia 16 anys que no es feia una radiografia com aquesta. El CIS, per fer-la, ha fet gairebé 10.000 enquestes per mostrar la salut sexual i els hàbits de la població. Hi ha moltíssimes dades que volem comentar amb la Marta Mariñas, que és psicòloga de la secció de Dones i Gènere del Col·legi de Psicòlegs, experta en violència masclista. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bé, escolta'm, tenim com moltes dades i volem entrar en molts detalls. Per exemple, hi ha una dada que és realment, com a mi m'ha semblat molt impactant i amoïnant, diu, entre les dones, un 28%, pràcticament una de cada tres dones, afirma haver-se vist forçada a fer pràctiques sexuals no desitjades alguna vegada a la seva vida. I això lliga molt amb què més de la meitat dels homes, el 54%, creu que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final. Mentre que les dones és un 36% les que pensa això. Aquí continuem tenint un problema, no?
Sí, o sigui, no parlaré de que no hi ha problemes, eh? Hi ha problemes i també sóc de l'equip de l'esperança. Ah. Llavors, per analitzar aquesta dada i baixar una mica l'amoïnament, no és una dada, per descomptat, no és una dada positiva, en absolut. Però hem d'aclarir que aquesta xifra no parla d'agressions sexuals greus aïllades, sinó que parla, hem d'entendre que estem parlant d'un continu de coerció. Mm. Estem parlant de pressió, estem parlant d'insistència, estem parlant de consentiment, de consentiment condicionat per la por al càstig psicològic, que moltes vegades aquestes manifestacions de la violència es donen en relacions ja establertes, dins de la pròpia parella o en relacions fins i tot properes o també en l'àmbit laboral, no? Tipo assetjament sexual i per raons de gènere. És a dir, són manifestacions de la violència que moltes vegades han estat normalitzades i jo crec que estem en un moment que estem sent capaços d'identificar i detectar molt més aquest tipus de violències que en altres moments no es detectaven tan clarament. Però sí que creia necessari aclarir que estem parlant de tot un continu. No estem parlant de només d'agressions sexuals greus i aïllades, sinó que és veritat que aquesta dada ens diu que el doble de les dones, bàsicament, es veuen forçades, més del doble, o sigui, més del doble que els homes.
Clar, això també pot ser entès com que tenim un problema tan cultural com que fins i tot els homes, una majoria d'homes, creu que dins de la parella pots obligar la dona a fer una cosa que no vol fer.
Exacte. Tenim un problema cultural greu on, de fet, hi ha una dada complementària que diu que només un 13,6% dels homes reconeix haver tingut la sensació d'haver obligat. Mm. Per què? Perquè justament aquest desajust ens indica el que tu estàs dient, no? Que es creuen amb el dret de tenir sexe, jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment mm-hmm. i sense coerció, llavors es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar. Uh-huh. I també hi ha un tema en el no reconeixement d'aquest exercici de les violències masclistes, que és un tema típic i mític de les persones que exerceixen violències masclistes, moltes vegades no ho reconeixen perquè no ho reconeixen com a violència el que estan fent.
També hi ha molta diferència entre els dos sexes a l'hora de consumir pornografia. Entre els homes, el 72%, és a dir, gairebé 3 de cada 4, asseguren que consumeix pornografia, mentre que entre les dones només ho fan el 25%, una de cada 4. Què et semblen aquestes dades?
Vale, a mi aquí, de nou, parlem... Jo no et veuria d'entrada la pornografia com el... També baixant una mica, eh? La pornografia no seria el problema en si mateixa, sinó per mi, en la pornografia el problema és que bona part d'aquesta pornografia mostra un model en el que la sexualitat ha de ser violenta, no? O en la que el desig és un desig que neix de manifestacions de la violència. El que ens diu aquesta dada que molts més homes consumeixen pornografia ens parla de desigualtats de gènere, d'un accés desigual a la sexualitat, segons el gènere. Els homes, moltes vegades, han estat educats per desitjar, per conquerir i per l'accés a la sexualitat, i les dones, moltes vegades, hem estat socialitzades més en la cohibició i en el no tenir desig sexual, cosa que, òbviament, no és correcta, no? Però aquí parlem de nou d'aquesta cultura. El que ens està parlant és de les desigualtats de gènere en la cultura, que esdevenen violències moltes vegades. O sigui, no estic minimitzant res, eh? Les desigualtats de gènere justament esdevenen en violències.
Per no dir només les dades negatives, n'hi ha una que és positiva, i és que reflecteix una societat molt més tolerant amb l'homosexualitat. En 16 anys s'ha doblat el nombre de gent que creu que l'homosexualitat és tan respectable com qualsevol altra relació. Ara és un 88% de la població espanyola, quan fa 16 anys era només un 41%. Per tant, aquí sí que hi ha hagut clarament un avenç.
Total. En una sola generació estem parlant que s'accepten molt més la diversitat en l'orientació sexual i la diversitat de gènere. Això ens demostra també que els guions culturals sobre gènere i també sobre sexualitat no són fixes, que són apressos, que els podem desaprendre i que els podem transformar. I això ha passat, com tu dius, això ha passat en 16 anys, això ha passat en una generació. És molt bona dada, és molt esperançadora. Com s'ha fet això? S'ha fet amb educació, amb visibilitat i amb polítiques públiques adequades. No ha vingut sol, no? Jo crec que aquí tenen molt a veure els moviments socials, els canvis en les lleis, i jo, que et deia, soc de l'equip de l'esperança, penso, si hem doblat l'acceptació de la diversitat sexual, també ho podem fer amb el consentiment.
L'última, veient totes les dades, diries que a Espanya la població té bona salut sexual o no?
Ai, és complexa la pregunta. Jo no diria un sí rotund, no diria un sí rotund. Et diria, tenim camí de millora. Tenim
necessita millorar, que diuen els professors, sí, necessita millorar.
Sí. Fins i tot el que hem dit, no? L'accés a una sexualitat lliure i absolutament consentida per part de les dones, encara com a societat ens queda recorregut. Sí.
Doncs és Marta Mariñas, és psicòloga de la secció de dones i gènere del Col·legi de Psicòlegs i experta en violència masclista. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Em queden 3 minuts, per tant,
jo
hem de ser telegràfics.
Ho he explicat superbé, eh? Vull dir, m'encanta, tal com ha explicat. Ara, jo voldria fer un de dir, com és, 16 anys, per què s'ha esperat tant?
A fer l'enquesta.
Mentre, simultàniament, any 22, s'aprova una llei capdalt que no va donar pocs problemes ni gaires a la ministra Llop, que era la llei del només sí i sí, l'any 22, o la llei trans, l'any 23 i 25 a Catalunya. O sigui, s'ha legislat d'esquena completament a conèixer quin era el pàlpit de la ciutadania en aquesta qüestió. M'ha sobtat això. Bueno, 16 anys...
Jo crec que es podia intuir i que, de fet, l'enquesta va una mica en la línia del que s'ha anat fent. Hi ha dades bones, com el tema de la tolerància cap al moviment LGTBI, que només faltaria, i altres que no ho són tant, com un 30% de dones que encara...
Sí, se senten forçades a fer.
Se senten forçades, no? Hi ha un tema que és evident que la cultura...
I moltes vegades dins de la parella, eh?
Dins de la parella, que la cultura del consentiment doncs s'ha anat implantant i ha anat avançant, però no suficient. És a dir, així com amb el tema dels drets de les persones homosexuals, doncs hem avançat molt i hem avançat positivament, doncs amb el tema de la cultura del consentiment no tant. I després, sobre el tema de la pornografia, doncs jo crec que la pornografia, si és per divertir-te i és per plaer, està molt bé. El problema és quan l'aprens com a referència del que ha de ser una relació sexual, no? I per això, doncs, l'educació sexual a l'escola i dins de l'àmbit de les famílies és molt important.
I al fil del que comenta el Ferran, només una reflexió personal, i és la necessitat que tenim, el legislador encara no l'ha entomat i és una urgència, al meu entendre, la necessitat que tenim de regular el consum o l'accés dels menors a la pornografia. Sí. Perquè al final la pornografia, quan tens un constructe sexual definit, pues, en principi no té un potencial excessivament lesiu, però quan un nano, un nen, una nena s'inicia en el món del sexe amb imatges d'aquest tipus, el que està és trencant la indemnitat, no? És la pròpia imatge i precisament la normalitat.
Perquè
de les
sabem que hi ha el perill que els adolescents ho prenguin com a referència, com que és normal allò que veuen a través del mòbil, i no ho és.
Doncs són les dades d'aquesta enquesta, insistim, 10.000 enquestes, 10.000 entrevistes del Centre d'Investigació Sociològica sobre la Salut Sexual dels Espanyols, en aquest cas. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Ens queda pendent una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya migdia. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
A Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.